Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, un minutet i arribarem a 3:15 de la tarda. I els dimecres a la caravana ens agrada aprendre coses noves per poder anar a dormir tranquils. Avui parlem de neurociència, Nina.
Doncs sí, Joan, avui ens endinsem en el camp de la neurociència i la intel·ligència artificial, ja que fa poc més d'un mes es publicava la notícia d'una neuropròtesis que ha aconseguit que un home de 36 anys que s'havia quedat sense parla després de patir un ictus tornés a comunicar-se amb paraules. La neuropròtesi, dissenyada per científics de la Universitat de Califòrnia, facilita la comunicació de persones amb paràlisi o amb esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, que no poden parlar però que mantenen la seva cognició intacta. Per explicar-nos-ho tot, puja avui a la caravana el doctor en intel·ligència artificial i cap del grup d'investigació de visió i control d'acció de l'Institut de Neurociència de la Universitat de Barcelona, Joan López Moliner.
Doctor López Moliner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Quan parlem de neurociència, explicat des de zero, partint de la base que jo no en tinc ni punyetera idea, de què estem parlant?
Bé, la neurociència és un conjunt de fet de disciplines, per això se'n diuen neurociències, no? Perquè bàsicament tenen l'objectiu d'estudiar el cervell i com aquest genera la conducta, no? La conducta, entenent conducta en termes molt generals, la cognició, la percepció i la conducta observable, no?
Coneixerà, i... doctor? Digui.
No, i bàsicament s'ha estudiat tant a nivell molecular, de neurones molecular, a nivell més sistèmic, no? A nivell, llavors, computacional, etc. No té diferents nivells d'estudi.
Deia, coneixerà, doctor, que hi ha, no sé si llegenda, mite o és veritat inclús, que es diu molt, entre els que no ho sabem, que de fet l'estudi del nostre propi cervell només se'n sap un tant per cent molt baix.
No, això no és correcte, no? Vull dir que en general, o sigui, el cervell es coneix bastant bé. Una altra cosa és que no es té una teoria unificada o uns models unificats, però sí que sabem una mica bastant bé totes les àrees del cervell quina és la seva funció.
És el mateix la neurociència que la intel·ligència artificial?
No, són camps diferents, però que, bueno, en els últims anys, últims dècades, no, 15-20 anys, han tingut una sinergia important perquè, diguem-ne, la intel·ligència artificial, molt abans del naixement del que serien les xarxes neuronals artificials, era el que es deia intel·ligència artificial simbòlica, no? Era com perquè ens entenguéssim programar-ho tot de manera explícita. I amb l'adveniment de models que simulen, no? I prenen com a analogia el funcionament del cervell, de les neurones que s'interconnecten, llavors l'aprenentatge d'aquest sistema artificial és molt més implícit, no? És a dir, s'hi ensenya amb exemples sense programar-ho, no? Llavors això ha fet que hi hagi una sinergia entre una disciplina i l'altra, no? Perquè s'han beneficiat mútuament, no? I s'han models del cervell i connectivitat del cervell ha inspirat models d'intel·ligència artificial basats en xarxes neuronals artificials, i al revés, no? Com ha comentat la teva companya, doncs la intel·ligència artificial avui s'utilitza en aplicacions en la neurociència, no? Perquè ajuda a interpretar senyals neuronals, no?
Clar, quan, ara ens ho deia la Nina, quan ens deia aquesta notícia de que una neuropròtesi ha aconseguit que un home de 36 anys que havia quedat sense parla per culpa d'un ictus tornés a comunicar-se amb paraules a través d'un xip, quan parlem d'intel·ligència artificial aplicada a éssers humans, estem parlant a la pràctica d'això, de xips que s'incorporen al cervell?
Bé, en aquest cas no són xips. Això s'està també... És una via d'investigació.
Ara en parlarem també.
En aquest cas es registra l'activitat neuronal amb electroencefalografia, amb electrodes externs, no? I llavors una xarxa neuronal artificial combinada amb models teòrics de com funciona el llenguatge natural, com es processa el llenguatge natural, doncs permet decidir a partir d'aquesta activitat cerebral el sistema aquest d'intel·ligència artificial i permet decidir quina és la paraula o el caràcter que aquesta persona vol comunicar, no? Davant de la impossibilitat de fer-ho físicament, no? I llavors, en aquest cas, no hi ha implants.
No sé si abans de descobriments com aquest que ens explicava la Nina a la Universitat de Califòrnia existia alguna mena de tecnologia que això ho permetés ja.
No, de fet no. L'èxit d'aquest article és perquè, de fet, els models de xarxa neuronal estan molt evolucionats, en aquest cas se'n diu un xarxa neuronal recurrent, que com és llenguatge, i el llenguatge és seqüencial, doncs s'han d'utilitzar models que són d'alguna manera recurrents, no? que permeten la seqüencialitat, però s'han perfeccionat molt. Llavors fa uns anys això no era possible, no? Llavors avui sí que s'han perfeccionat molt i és possible, però l'èxit d'aquesta recerca i aquesta publicació és perquè, de fet, les xarxes neuronals soles en si a vegades tenen certes limitacions perquè aprenen el que aprenen. Llavors s'han de combinar d'alguna manera amb models que ja coneixem de com funcionen determinats processos del cervell, en aquest cas el llenguatge, no? Uh-huh. Llavors en aquest cas ho combinen, no? És un sistema que podríem dir híbrid, no? Perquè combina una xarxa neuronal artificial, que seria la part d'intel·ligència artificial, amb models teòrics, no? Computacionals també, però que es coneixen de com es processa el llenguatge. No? Llavors això permet un èxit encara més gran.
Clar, li preguntava si això existia ja o no, perquè em recordava molt, segurament a molts de nosaltres, quan hem llegit aquesta notícia, em recordava a una sola persona, Stephen Hawking.
Sí, bueno, allò era molt diferent, és a dir, no es llegia senyals neuronals, no? Hi havia com a molt un biomarcador així més extern, no? Però no havia senyals neuronals, no?
Expliquem-ho això, doctor. És a dir, com és possible que jo pensi una A, per exemple, i allò que m'han implantat escrigui una A en una pantalla?
Bé...
Perquè jo, és a dir, jo ho entendria, no? Si la A la dic, sí, però exacte, només no? Pensant-la...
Sí, de fet, quan nosaltres tenim la intenció de dir una A o una paraula, no? Uh-huh. I abans de dir-ho, hi ha una activitat cerebral en determinades àrees, no? Llavors, clar, aquestes són diguem-ne, els senyals, no? Ones, com en aquest article, no? Són ones, oscil·len, no? A diferents freqüències i s'agafen diferents freqüències altes i baixes i són... si un ho veu a simple vista és impossible saber, no? Llavors d'aquí realment el benefici de la intel·ligència artificial perquè pot decodificar patrons que estan implícits en aquestes zones cerebrals i permetre saber i categoritzar quina és la paraula, en aquest cas caràcter, i paraules també, es fan les dues coses, que d'alguna manera es té la intenció de dir, no? Llavors és una mica, per dir-ho d'alguna manera, això ho interpreten després en una persona normal ho interpreten motoneurones que acabaran vocalitzant la A, no? O escrivint o apretant la tecla A, no? Uh-huh. Doncs aquí una mica la pròtesi és substituir aquestes motoneurones per la intel·ligència artificial,
no? Va. Li dic que parlaríem de xips. Aquest mes de desembre el mateix Elon Musk ha anunciat que en mig any, en només 6 mesos, a través de la companyia Neuralink començarà a implantar xips a cervells humans que enviarien senyals a ordinadors a través de Bluetooth.
Sí, bueno, he sentit, eh? Bueno, a vegades s'ha de separar una mica el que és ciència que hi ha, no? I bueno, una mica la propaganda, no? Que pot haver-hi, no? És veritat que l'empresa Neuralink d'Elon Musk doncs està avançant bastant en aquest sentit. També hi ha bastant escepticisme, no? Però hauria de conèixer molt més detalls perquè, clar, és impossible saber què és el que està dient, no? Vull dir, el que realment hi ha darrere d'això, no?
Clar, jo hi vaig més cap al tema d'Elon Musk, evidentment cap al tema que explicàvem a la notícia, que pot ajudar a persones que han patit un ictus, a persones que pateixen aquesta esclerosi lateral amiotròfica, coneguda com l'ELA, etcètera, eh? Però si arribéssim aquí, si arribéssim a implantar xips a cervells humans per pura distracció, per pura xarxa social, per pura el que sigui, on entra l'ètica en tot plegat?
No, no, l'ètica ha d'entrar, eh? Vull dir que sempre, de fet, és una part molt important quan es fan aquestes recerques, no? Tant a tot arreu, eh? Nosaltres també, quan fem recerca, doncs passa per un comitè bioètic. Però certament tindrà uns beneficis, eh? Quan es comenci... De fet, sí que hi ha ja casos, eh? D'implants de xips i de comunicació amb teixit cerebral, eh? I això, òbviament, és un camí que no es pot parar, vull dir que s'ha de continuar perquè tindrà uns beneficis molt grans, no? Ara, per exemple, doncs, estem en el nivell doncs, d'apaigabar molt, o sigui, de realment tractar molt bé símptomes del Parkinson, no? Que es fa aquí al clínic, doncs, amb estimulació directa de neurones, no? I d'estructures cerebrals, no? Simplement amb estimulació, no? És diferent d'un implant que decodifica i fa el processament, però estem en aquesta línia, no? Llavors això és realment en el moment en què té uns grans beneficis, no? Sobretot Elon Musk parlava de que el primer que farien és doncs, retornar la visió, per exemple, a persones cegues, no? Això és futurible i és de fet la tecnologia ho permetrà fer en uns anys.
Clar,
la qüestió ètica, òbviament, és un aspecte que sempre s'ha de tenir en compte perquè en aquest cas hi ha uns clars beneficis perquè hi ha una substitució d'unes deficiències o el guariment d'unes malalties que fins ara no es podien tractar o molt malament, no? Però realment el que és molt important pel que fa a la qüestió ètica és que les entitats públiques i els instituts i universitats públiques tinguin molts recursos per fer això.
N'hi ha, doctor?
Menys dels que voldríem, no? Perquè si deixem aquesta recerca en mans de companyies privades, com és el cas d'Elon Musk, aquí el paper que poden jugar els comitets bioètics és molt... està entredit, d'alguna manera, no? Això ha passat amb les farmacèutiques, no? Llavors, d'alguna manera, és important que es continuï invertint molt en recerca bàsica perquè a les universitats hi ha un gran control per part dels comitès de bioètica i llavors és important que tota la recerca puntera en aquest sentit d'alguna manera vingui acompanyada d'una reflexió de bioètica, no? I això que en el cas del món privat es mou per altres diguem-ne incentius, no?
Més per interessos, bàsicament. Doctor, sí que li volia preguntar perquè ara me'n feia una pinzellada, però em deia amb un futurible més o menys llarg es podran arribar a guarir malalties que fins ara no tenien cura o conseqüències de malalties que fins ara no eren retornables a partir de la neurociència i la intel·ligència artificial?
Sí, sí, sens dubte. Hi ha molta recerca que s'està fent inclús a l'institut, no? A nivell, per exemple, una via molt prometedora, no? Tota la recerca amb cèl·lules mare, no? I amb neurones i regeneració neuronal, això és una via molt important i que permetrà un avenç en aquest sentit de guarir, no? Falta una mica que aquestes neurones que regeneren s'acabin d'articular amb les existents, perquè és el problema que hi ha ara, no? Que no s'acaben, queden aïllades, no? Llavors aquí hi ha molta recerca i sens dubte això combinat amb intel·ligència artificial, tots aquests aproximacions d'implants i de pròtesis, sens dubte hi haurà uns avenços importants. Sí.
Em deia, hi ha molta recerca, però es coneix poc, no?
Es coneix poc, sí, realment s'hauria de fer una tasca més, com vosaltres, no?, de divulgació i també per part nostra, no?, que ja la fem, també, en part, però a vegades estem més pendents del laboratori que de comunicar-ho. Efectivament, es coneix poc i sempre va bé que es coneixi, sí.
Joan López Moliner, doctor en intel·ligència artificial i cap del grup d'investigació de visió i control d'acció de l'Institut de Neurociència de la Universitat de Barcelona. Un plaer que hagi pujat avui a la caravana i ens expliqui totes aquestes curiositats i totes aquestes notícies que sembla que ens arribaran a portar bon port en un futurible. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.